Molt bona tarda a totes i tots. Anem a iniciar la sessió ordinària del mes d'octubre. Abans d'iniciar el ple hauríem de votar l'urgència de dos punts, que en seguida els detallo. Un és la lectura del manifest amb motiu de l'octubre trans 2024, que ha entrat els darrers dies un cop ha fet la comissió i que, com és lògic, no té molta lògica aprovar-ho al proper ple, que serà el mes de novembre. I l'altra és una sol·licitud que ens ha fet Agbar. Si recorden, el passat ple vam requerir una documentació Agbar i ens ha arribat dins de termini la sol·licitud d'ampliar 5 dies més hàbils a l'empresa per a poder aportar aquesta documentació, i el mateix, si ho haguéssim traslladat al següent ple, ja no tindria sentit perquè ja estaria fora de termini i no es podrien complir. Estos són els dos punts que entrarien per urgència. El primer que hem de fer és aprovar la urgència, si estan totes i tots d'acord. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Estos punts els deixarem per a la part final del plenari. Comencem pel primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 15 de data 24 de setembre de 2024. Si algú té alguna cosa a afegir, si no, la donaríem per aprovada. Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. El segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, la moció d'Esquerra Republicana de Catalunya per un servei ferroviari a les Terres de l'Ebre.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la moció de suport per a un servei ferroviari a les Terres de l'Ebre que ha presentat el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, detallada en els fets del present acord. Segon, instar Renfe a ampliar el servei de tren Avant entre Tortosa i Barcelona amb 3 freqüències més en cada sentit. 3 més en direcció Tortosa-Barcelona i 3 més de Barcelona a Tortosa, suposant un total de 4 freqüències diàries, 4 d'anada de Tortosa a Barcelona i 4 de tornada de Barcelona a Tortosa, tal com s'havia compromès el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat. Tercer, reclamar Renfe i la Generalitat que 2 convois en sentit Barcelona del tren Euromet i 2 en sentit València s'aturen a l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa. Quart, demanar al Govern de l'Estat que estableixi bonificacions al servei de tren Avant entre Tortosa i Barcelona, igual que a la resta de territoris. Cinquè, traslladar aquests acords a la delegació del Govern de la Generalitat, ADIF, Renfe i la plataforma de trens dignes.
Gràcies, secretària. Abans de donar paraula al portaveu, suposo que això sabem que és l'error este que el programa Actio no ens permet. Ja sabem que hi ha grups que es van adherir a aquesta moció, hi ha 3 punts de l'ordre del dia, però que en aquest cas a l'hora de fer la lectura dels punts no surt reflectat. Tots som sabedors de la problemàtica, un problema informàtic que no permet traslladar l'acord en este punt de l'adhesió dels altres grups. Ara sí, dono la paraula al portaveu d'Esquerra per a parlar de la moció.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, anem a parlar d'un tema una mica polèmic, però que ja ens porta una mica pel carrer de l'amargura, aquí a les Terres de l'Ebre, diríem que des de finals dels anys 80. De finals dels anys 80, potser alguns d'aquí se'n recordaran, va ser quan des del Ministeri van decidir que s'havia de fer una línia de via ràpida de Barcelona a València i que el tren havia de deixar de passar per Tortosa. I, per tant, Tortosa deixava de ser una estació de primera i que això passaria a ser aquesta estació de primera a l'estació de l'Aldea. Recordo que en aquell moment, quan se va promulgar això, tota una sèrie de gent us van manifestar en contra, que no me'n recordo aquell dia migdia, devia ser, van tallar un talo que anava en direcció València, Barcelona-València, i mos va dir, no us preocupeu, perquè tot això després a l'Aldea es farà una macroestació i tots tindrem un bon servei. Bueno, avui estem parlant d'una moció l'any 2024, pràcticament 40 anys després, on a l'estació de l'Aldea, que mos vam prometre que era l'Oro del Moro, allí no para cap tren ràpid, no és l'estació de primera, sinó que és un baixador, i que tenim, en aquest cas, un Terres de l'Ebre, ja veiem que és un autèntic desastre, perquè des de fa anys els trens ja arriben en unes condicions de temps lamentables, en uns retards considerables, i per tant no donen el servei que haurien de donar. Però és que, clar, Tortosa és no res comparat amb el macrocosmos del que és les infraestructures ferroviàries de l'Estat. És a dir, un autèntic desastre. Potser sí que hem de recuperar aquell vell eslògan de Renfe, rogamos empuje nuestros ferrocarriles estropeados. Perquè, clar, estem parlant de Tortosa que no arriben trens, però és que te'n vols anar a Barcelona i a Tarragona trobes un embús que diuen ara que han d'arreglar les vies i és un autèntic desastre. I no parlem, perquè dins de que havia de ser una estació de primera, que per anar de Barcelona a València en un tren d'alta velocitat has d'anar via Madrid. I no oblidem que tota la inversió que s'ha fet en AVEs s'ha deixat d'invertir, en aquest cas, en la xarxa de tren convencional. I clar, en aquells territoris on no tens unes bones vies de comunicació, a on justament tot el transport de mercaderies de l'Estat passa per allí, tens un ofec econòmic importantíssim, que és el que ens trobem en tot l'eix mediterrani que ens va des de València, Barcelona, Perpinyà. Tenim una autopista més que carregada de camions, perquè el servei ferroviari no et dona el servei de transport de mercaderies. No tenim tren d'alta velocitat per comunicar tant en persones com en mercaderies de València cap a Barcelona. Per tant, això afectaria també el nostre territori, Terres de l'Ebre. I per tant, hi ha una desinversió constant dels governs de Madrid, sigui Ali o Kamali, dis-li PP o dis-li PSOE, que és el que Ramon Trias Fargas dia als anys 80, és una asfíxia premeditada. Però l'asfíxia premeditada no ve només per la manca d'inversions, que recordem, a Catalunya el 2023 se va fer una aportació, o sigui, es va haver una despesa en infraestructures per part de l'Estat només del 45% pressupostat, en canvi a Madrid el 212%, sinó que, a més a més, ens trobem en un espoli fiscal constant que fa que la Generalitat, a part de que no tingui el servei, que ara sí, sembla que li han donat el servei, però, han ficat de coordinador en aquella persona enginyera d'Astúries que va fer que els trens no poguessin passar pels túnels. O sigui, aquesta persona l'han portat a Catalunya per arreglar els trens. De meravella. Per tant, davant d'un desastre rere l'altre, ens trobem que no hi ha ni solució, ni ganes, ni diners, perquè quan, no sé si se'n recorden, un conseller socialista de territori que es deia Joaquim Nadal va reclamar en el seu moment, en el primer tripartit, que fes una transferència de les línies de Rodalies, i sí, li van donar els trens, però no li van donar els diners i no es va poder fer res. Ara també hi ha un govern socialista que està dient que sí, que ho arreglaran. Com? Sense un duro no s'arregla. Per què? Perquè Catalunya resulta que cada any s'endeuten 10.000 milions d'euros en l'Estat, perquè són de diners que no li transfereixen des de l'Estat i, per tant, són diners que han d'anar sempre a préstec. A préstec i a préstec i, per tant, no té disponibilitat de diners per poder-ho tirar endavant. Se crearà una comissió de seguiment. Les comissions de seguiment, durant 20 anys des de quan estava Nadal, el conseller Nadal, que se n'han anat fent i no s'ha aclarit mai res. Per tant, tenim un desori ferroviari espectacular, tenim, en aquest cas, una desinversió constant i, per cert, tenim a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat un mateix partit polític que governa, però que no hi veien cap solució possible. Perquè la desinversió que ha calculat la Càmera de Comerç de Catalunya i, sobretot, Foment del Treball, que, per cert, de catalanistes no en tenen massa, consideren que la desinversió en infraestructures de l'Estat respecte a Catalunya és de 45.000 milions d'euros. 45.000 milions. Vostès se pensen que el finançament singular que ara ens volen vendre enviaran aquests 45.000 milions de greuge comparatiu d'infraestructures? Com dia la cançó de la Trenca i l'OTAN? Narinan, narinan, narinan. Vale? O sigui que aquí tenim una moció que tant de bo algú mos escolte, que no mos passa com l'acudit d'Eugenio que diu però hi ha algú més, que no mos passa com este acudit, que poguéssim d'una manera o altra, primer que res, arreglar els trens del territori, tindre una estació de primera com Déu mana i arreglar el caos ferroviari que tenim a Catalunya. Ja no dic el de Madrid, que per cert, tela el que tenen ara. Volien tants d'aves, doncs ara els descarrilen. Per tant, esperem i desitgem que ja que són Barcelona, Generalitat de Catalunya i Madrid del mateix color polític, allò, s'ajunten els astres, se fiquen tots a una, donen tots els diners que fan falta i arreglen tot el servei de tren, en aquest cas Rodalies, Tortosa, etcètera, en puntualitat, en bones vies, en bona comunicació, en una xarxa de corredor del Mediterrani com Déu mana, i no desvien els diners del corredor mediterrani europeu cap a Madrid, i, per tant, donar el servei que ens pertoca com a ciutadans que som que paguem impostos. Perquè, clar, entre la desinversió dels 45.000 milions que fan falta, més l'espoli fiscal anual dels 22.000 milions, vostès vagin sumant i veient en aquest cas que la mamella no dona per a més. I com dia tot recordant en aquest cas el Ramon Trias Fargas, parlant de l'asfíxia premeditada que dia ja als anys 80, diu que en aquest cas el centralisme ha actuat de forma tan sibil·lina que si la Generalitat no pot fer front a les seves obligacions, els ciutadans dirigeixen la seva irritació no contra l'Estat, sinó contra la Generalitat. Per tant, jo en aquest cas clamo el cel per a la Generalitat, que per cert diu que ara vol arreglar-ho tot, i per a l'Estat. Aviam si en Trini i l'Ate, que són del mateix color polític, això ho arreglen. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Obriríem un torn d'intervencions. Senyor Ortiz, té la paraula.
Bé, alcalde, regidor, regidor, Sisko, tota la raó del món. Deixeu-me dir-vos que per a començar ja votarem a favor aquesta moció. I, bueno, tothom també sap dels problemes que tenim amb els trens al nostre territori. Per tant, no mos queda res més que reclamar tantes vegades com sigui possible i tornar-nos a repetir la millora d'aquest servei tan esperat. A sobre, per posar-nos en antecedents, com ja has fet també tu en aquest cas, un tall a la via per obres al túnel a Roda de Barà, que correspon a la via Barcelona-València, en un temps estimat d'uns 6 mesos d'obra, encara posa més manifest aquestes reivindicacions. Malauradament, ja ens estem acostumant massa a normalitzar-ho tot, cosa que ens preocupa bastant, perquè des de que tinc ús de raó en coses del terreno, quan no és un pito és una flauta. I és a dir, ara parlem de trens, però hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'hospitals i parlem de l'aigua, la qüestió és que sempre hem d'estar de defensa, no? I el que sí que tenim clar és que avui ens toca parlar de trens. Ben segur que estarem d'acord en el fet de que la inversió en manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures ferroviàries al territori en els darrers anys ha estat poca i diríem que segons en quin casos nul·la, no? Pràcticament no gens. Des de Junts, i veig que pràcticament serà des de tots, tenim molt clar el nostre objectiu, que no és cap altre que defensar el territori. Com l'hem de defensar? Entre moltes opcions que poden haver-hi, apostant i sobretot actuant de forma clara, ferma, a favor dels de casa i en aquest cas del transport ferroviari, que és el que avui parlem. L'objectiu que ha de ser innegociable és aconseguir i garantir un mitjà de transport públic eficient, meritori i sobretot d'utilitat. Hem de fer realitat una millora ferroviària de qualitat merescuda per als habitants de les nostres terres. No ens ha de costar tant reclamar les mateixes oportunitats i avantatges que tenen la resta d'habitants de Catalunya perquè no som un territori de segona. I per això hem de fer autocrítica, de vegades també ens toca fer-ho a tots els partits polítics i hem d'unir esforços, no ens hem d'aturar aquí a l'hora de reclamar tota classe d'actuacions en benefici de la gent d'aquí. I no ens preocupa en matèria ferroviària només el desnivell de la balança, que normalment sempre està a favor dels altres, sinó que hi ha un altre aspecte que, com també es nombra la moció, són els preus dels bitllets, no? Que s'estableixin uns sistemes de bonificacions, tal com reclama també la plataforma Trens Dignes, de tal forma que la tarifa de l'avant entre Tortosa i Barcelona sigui similar a la resta dels territoris. El dispositiu previst de cobertura, mentre s'executen les obres al túnel de Roda de Barà, és insuficient i per això hem d'anar més enllà. També hem de demanar que s'ampliï el servei de tren avant entre Tortosa i Barcelona amb més freqüència en cadascun dels sentits. Per acabar, que més convois en sentit Barcelona del tren Euromet i en sentit València s'aturen a l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa i en resum que una millora quantitativa i qualitativa ferroviària sigui per a les Terres de l'Ebre. Per tant, des de Junts, Perroquetes i la Ravaleta ens sumem a aquesta reivindicació perquè, com hem dit, la gent de l'Ebre no ens mereixem ser ciutadans de segona en cap aspecte. Evidentment, tampoc en mobilitat i en transport públic. Per aquest motiu, fem costat a la moció i el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant de Movem, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom, regidores, regidors i públic que ens segueix des de casa o des de les xarxes. Bé, el grup de Movem ens vam adherir també a la moció, tal com ha explicat el senyor alcalde que es va fer, tot que no pugui aparèixer, doncs ens vam adherir. Per què? Perquè des del grup de Movem sempre hem donat suport en aquestes reivindicacions ferroviàries pel mal estat i mal cuidat i mal manteniment de les xarxes ferroviàries en l'afectació que té per als nostres ciutadans, sobretot per a la gent que vivim a les Terres de l'Ebre. Bé, una moció que ens demana fer protesta, com s'ha fet altres vegades, de les necessitats que té el territori i que acaba demanant que s'envia la Generalitat a DIF, a Renfe i a Plataforma de Trens Dignes. Nosaltres des d'avui ens volem fer nostres també o reivindicar les paraules que demanen la Plataforma Trens Dignes, que a part del que es demana aquí hi ha dos punts que considerem que són molt importants que també són reclamats i necessaris. De vegades també perquè aquests punts són més d'acció que la simple reclamació que puguem fer a través d'una moció que, com bé sabem tots, moltes vegades se queden en calaixos. I és el fet de que es reclama l'ATM, l'Autoritat Territorial de Mobilitat. Una ATM que a nivell català falta als territoris més allunyats, que és a la zona dels Pirineus i a les Terres de l'Ebre. Una ATM que, d'entre d'altres, podria servir per articular una T-Jove que facilitaria als joves poder disposar d'uns beneficis per a poder-se desplaçar. I l'altre punt que demana la Plataforma Trens Dignes és el pla de mobilitat. Un pla de mobilitat no només per a trens, sinó que inclou la xarxa d'autobusos, la xarxa de taxis, i que entre tots ells demanaria la interconnexió de xarxes que avui dia sigui sent inexistent. Tal com ha explicat el senyor Oller, l'estació principal se la van emportar a l'aldea, però es van oblidar de com ens havíem de desplaçar fins allí. I per això ha quedat com una andana més i poc més. Llavors, per això que des del grup de Movem volem recordar aquestes demandes que fa la Plataforma Trens Dignes, que suposem que sentiran orgullosos de que l'Ajuntament de Roquetes aprove en l'adhesió dels diferents grups i per unanimitat la moció en aquestes reclamacions. No ens volem fer més pesat en el tema de reclamacions. Crec que tothom que fica el 324 a les 7, a les 8 o a les 9 del matí veu cada dia els mateixos problemes. Tothom que fica RAC1, que fica Catalunya Ràdio, fins i tot Antena Caro, pot sentir les notícies, els problemes que hi ha tothom per a poder-se desplaçar i que segueix sent una vergonya, ja des dels anys 80 o des que es van construir les vies. Jo, que vaig néixer el 82, no he viscut altra cosa que això, desastres a les xarxes. Molts d'aquí hem tocat anar a estudiar fora i tornar de peus als trens, en les maletes com podíem, perquè això eren los burriqueros que dèiem, no? Pues bueno, crec que Terres de l'Ebre hem de seguir lluitant, demanant a la Generalitat i demanant a l'Estat solucions per a un problema endèmic que sembla que passa el temps i no millora. M'agafo unes paraules que ha dit el senyor Oller, que el nou govern de la Generalitat ara volen arreglar-ho tot. Crec jo que tots els governs que van entrar anteriorment, Junts, el govern d'Esquerra que va entrar també, i ara el govern socialista, crec que volen arreglar-ho tot quan entren. A veure el final de la correguda, a veure què s'haurà fet, però esperem que sigui de veritat i que aquestes paraules es puguen complir de que ara ho arreglaran tot. Des de Movem, com han dit, mos vam adherir, per això votarem a favor.
Moltes gràcies, la portaveu dels PSC.
Bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidores i regidors. Ens trobem avui davant d'una moció per la millora del servei ferroviari aquí a les Terres de l'Ebre. Un servei debilitat des de fa molts anys, tal com s'ha dit, i tal com diu la moció, es veu doblement afectat per l'execució de les obres del corredor del Mediterrani. Concretament, en aquest cas, la interrupció de la circulació ferroviària per l'adaptació de les vies del túnel de Roda de Berà, que afecta especialment el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, obligant els passatgers de les línies R15 i R16 a fer un tram en autobús. Davant d'aquesta alternativa per carretera, l'única opció per fer el viatge des de Terres de l'Ebre cap a Barcelona, sense baixar del tren, és agafant l'Avant, que només compta amb dos viatges diaris, un d'anada al matí i un de tornada a la tarda. Abans d'entrar en la problemàtica presentada, en concret, volem remarcar la necessitat i la importància d'aquestes obres a les vies per poder avançar cap a la finalització del corredor del Mediterrani. Una infraestructura estratègica que connectarà les diferents zones socioeconòmiques, industrials i productives de l'àrea mediterrània, també Catalunya, amb la resta d'Europa. Quan parlem del corredor mediterrani, Parlem de mobilitat, de connexió, de transport, de relacions econòmiques, però també de sostenibilitat, ja que parlem de transport de viatges, però també de mercaderies. Mercaderies que la major part ara es transporten per carretera, amb el consegüent impacte que això genera. Després de molts anys de retard i de diversos governs de no creure-hi, ara mateix a l'Estat tenim un govern progressista que ha decidit donar-li l'empenta i les inversions que feien falta per accelerar aquesta execució d'aquestes obres, cosa que hem de celebrar, i tot que encara ens queda molt de recorregut. I ara, anant al problema nostre en concret aquí a les Terres de l'Ebre, el panorama en aquests moments per la mobilitat en tren és francament descoratjador. Per les freqüències de l'avant, però també pel preu del bitllet, que arriba als 25 euros per viatge, i optar per fer el viatge en regional implica viatges amb transbordaments i més de 3 hores de durada. Per això, davant d'una moció com aquesta, en la que es demana augmentar les freqüències de l'avant, que l'Euromet que passa per l'aldea s'hi ature, bonificar els preus dels bitllets, des del grup socialista no podem fer una altra cosa que votar a favor. És més, són temes també proposats des de fa anys pel PSC. I novament anem en retard també amb temes que ens toquen aquí, amb feina que hem de fer des d'aquí. Fa anys que demanem la creació d'aquesta autoritat territorial de mobilitat a les Terres de l'Ebre, que potser la manca d'ella ens porta a pensar en la desunió dintre de la mateixa unitat territorial que tenim. Ens hem d'unir respecte a aquest tema i saber què és el que hem de demanar per a les nostres terres. Aquesta autoritat territorial de mobilitat es va anunciar l'any passat per part del govern d'aquell moment que es crearia, però encara no està desplegada. L'ATM, acabar el Pla Director de Mobilitat de Terres de l'Ebre i aconseguir la integració tarifària amb la resta de Catalunya han de ser objectius prioritaris per al govern de la Generalitat. Han de ser l'objectiu de tothom que cregui realment en l'equitat i la cohesió territorial. Ens costa que el govern hi està treballant, però avui, des del PSC, hem de demanar celeritat, que es porti a terme i que la millora de la mobilitat territorial sigui un eix transversal que ens uneixi a tots i a totes els ebrencs i ebrenques per remar tots en la mateixa direcció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per a concloure, el portaveu té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, veig que tots estem d'acord en que el servei de trens que tenim al territori són un autèntic desastre. Com a mínim coincidim en una cosa. Per tant, la conclusió és que, a veure si ens escolten, es pot arreglar el tema de preus, freqüències, sobretot de trens de llarg recorregut, que no paren i que paren, i per tant també arreglar el problema de Rodalies. I recordar que si durant 20 anys no s'ha pogut fer res és perquè es van traspassar les competències, però no els diners. I com diem, els diners no els tenim nosaltres, no estem a Madrid. I només us diré una dada, només us diré una dada. La Generalitat recapta el 8,5%, la resta dels impostos, els 91,5%, el recapta l'Estat. I per tant, qui reparteix és l'Estat. Per tant, si l'Estat no dona diners, per molt que hi hagi un conseller que hi vulgui ficar el cap i tot, no hi ha manera, perquè fa falta la part econòmica. I per tant, espero ara que si hi ha un govern afí al govern de Madrid, els diners que fan falta per arreglar tot això ho puguin tindre.
Moltes gràcies. Passarem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes. El tercer punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció de suport a la declaració de Prada en defensa del català presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana i que, com he dit abans, també van lliure adhesions.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Roquetes a la declaració de Prada, a les accions i compromisos que s'hi proposen per revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. Parlar en català amb tothom, consumir, gaudir de la cultura i entreteniment en llengua catalana, ser agents actius en la creació i transmissió de consciència lingüística, col·laborar amb entitats de defensa de la llengua o enfortir les xarxes veïnals locals perquè incorporin el català com a llengua de comunicació, entre d'altres accions que es poden trobar a la pàgina web declaraciodeprada.cat. Segon, instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya i les altres institucions competents a aplicar amb fermesa les mesures proposades en la declaració de Prada, especialment aquelles relacionades amb la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans, la protecció del català en l'àmbit digital, la promoció del català en l'educació i l'ús habitual de la llengua. Tercer, continuar i intensificar l'ús del català en tots els àmbits d'actuació municipal, incrementant la promoció del català al nostre municipi, de forma transversal, reforçant les polítiques de promoció lingüística en l'àmbit local i col·laborant amb entitats i institucions per fomentar la llengua catalana al nostre municipi. Quart, donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments de la comarca, a la Universitat Catalana d'Estiu, a la Plataforma per la Llengua, a l'ACM i a la Federació Municipal de Catalunya.
Moltes gràcies. Dona la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
Gràcies, senyor alcalde. Primer que res, dir per què es diu Declaració de Prada. Si diu Declaració de Prada, no perquè els que han volgut fer este manifest doncs perquè van voler triar este nom, no. Hi ha un per què. Primer, perquè és el lloc on se fa la Universitat Catalana d'Estiu, i la Universitat Catalana d'Estiu se fa a Prada des de l'any 60, perquè cal recordar que allà està enterrat Pompeu Fabra, que va morir a l'exili. Per tant, situar, perquè es diu el manifest de Prada. I clar, si Prada està enterrat allí, que és el pare normativitzador de la llengua catalana, estem parlant en aquest cas d'una declaració per parlar de l'ús social de la llengua catalana i en aquest cas, sobretot, que sigui llengua d'ús a nivell general. Tal com diu el manifest, el que es pretén aquí és que les diferents administracions públiques i associacions de defensa de la llengua treballen d'una manera unitària per a que la llengua catalana sigui llengua d'ús social en tots els seus àmbits. I quan diem tots els seus àmbits, diem des del punt de vista del carrer, a l'administració pública, als mitjans de comunicació, justícia, etc. I per què diem això? Doncs perquè justícia, el 5% de les sentències són única i exclusivament en català. Per què diem això? Doncs perquè els mitjans de comunicació només tenim 4 canals, en aquest cas en llengua catalana, i després tenim, si aneu a obrir el televisor, almenys 20 o 25 canals tots en castellà, i quan obrim les xarxes, en aquest cas de plataformes digitals, totes en castellà. Per tant, el català està més que minoritzat als serveis de comunicació. I clar, davant de tot això, el manifest el que defensa és que el català estigui d'una manera o altra present a tot arreu, present i utilitzat a tot arreu. Perquè cal recordar que fins a l'any 1939 el català era la llengua d'ús quotidià del 100% o del 95% de la població de Catalunya. 95! Avui en dia, l'ús social de la llengua catalana hi ha entorns el que és del 2-3%. I quan hi ha un procés de minorització lingüística, el pas següent és la substitució lingüística. Per tant, estem en un moment crític on este manifest que tenim aquí surt per a intentar revertir aquesta situació. Per tant, gràcies a tothom que ha volgut adherir-se a aquest manifest de Prada, perquè d'una manera o altra, com a administració pública que som, li donem suport. Però cal dir que, malgrat que som administració pública, en aquest cas, interessa que les llengües, com a tot arreu, no es parlen perquè la gent vulgui. Se parlen perquè hi ha un estat detrás que fixa la llengua, i per tant, si no tens estat, no pots fixar la llengua, i tampoc tens a ningú que torpedina la llengua. O sigui, per tant, intentem d'una manera o altra que el català sigui llengua d'ús i que l'administració de dalt se posi les piles en fer que la llengua catalana sigui llengua de país i no cooficial. Perquè quan una llengua és cooficial vol dir que n'hi ha una de primera i una de segona. I també hauríem de parlar del que comporta que quan hi hagi una de primera i una de segona i al mateix temps estem parlant del bilingüisme, que sempre obliga la llengua menuda a adaptar-se a la llengua majoritària. A tot arreu. I un país bilingüe que va fent substitució lingüística, com va passar a Irlanda, per cert. Per tant, tant de bo este manifest se portés a terme i tant de bo l'administració pública superior se plantés i també fes com Andorra. Vols atendre de cara al públic? Has de saber català i castellà. És a dir, conèixer les dues llengües en igualtat de condicions. Tant de bo. Gràcies.
Moltes gràcies al representant de Junts, la senyora Lídia Saura.
Gràcies, alcalde, regidors, regidores, bona tarda. La declaració de Prada en defensa del català és una crida a l'acció per garantir la supervivència i la vitalitat de la llengua catalana. A més, representa un compromís col·lectiu que exigeix la implicació de tota la societat per preservar aquesta riquesa cultural i garantir els drets de tots els seus parlants.
Cal fomentar la diversitat i construir un futur on el català tingui un lloc central en la vida pública i també política. Promoure el català no només és una qüestió de llengua, sinó també de justícia social i de dignitat per a aquells que el parlen. La defensa del català esdevé un element central en la construcció d'una identitat nacional pròpia, perquè la llengua és un dels pilars fonamentals que defineixen la identitat d'un poble i la seva defensa es tradueix en la reivindicació de drets polítics i socials. Des del nostre grup ens hem adherit a la moció perquè a Junts tenim clar que sempre s'ha de treballar per enfortir i preservar la nostra llengua catalana. I deixeu-me acabar en unes paraules de Mercè Rodoreda que deia que la llengua és l'ànima d'un país, que no se mos oblide. Gràcies.
Moltes gràcies, el representant de Movem, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, el grup de Movem també ens va adherir en aquesta moció que es va presentar en defensa de la llengua catalana. Ja que des del grup de Movem sempre ens hem sentit motivats a defensar tota la cultura catalana, tant la llengua com tot el que representa culturalment. Bé, el senyor Oller ja ha fet una defensa molt important del que és aquesta moció. Sí que nosaltres des del grup de Movem volem tractar-ho de manera que ens poséssim en el lloc que toca, és a dir, estem a Terres de l'Ebre i és una de les zones on més es parla català de tota Catalunya, de tot el territori de parla catalana, on aquest ràtio baixa. Però tot i això no ens hem d'amagar, no ens hem de quedar a casa i dir nosaltres no participem d'aquesta reclama, d'aquesta necessitat, d'acord? Com bé tots sabem, la globalització ens ha portat a que la gent es mogui i gent d'altres idiomes fa cap a les nostres terres. Cada dia més aquestes persones que venen d'altres llocs del planeta venen a reforçar espais laborals que, per sort o per desgràcia, queden descoberts al nostre territori. És per això que, dintre de tot el que ja s'ha comentat, d'acord, de les necessitats de la llengua, sí que des de Movem volíem fer un comentari perquè que hem d'anar en cuidado, que no sortiguéssim perjudicats a nivell del territori, que ja parlem català, per voler imposar, diguem d'alguna manera, que es parli en català, perquè potser algun dia necessitarem en aquest ajuntament gent que pugui entrar a treballar i que no tingui la titulació. Per què dic això? Perquè si fem una comparativa, la gent que va fer fins a primària, és a dir, fins a EGB, ja tenen més de 40 anys. La gent que ha fet l'ESO té menys de 40 anys. I aquí tenim una franja d'edat partida en què se suposa que la gent de menys de 40 anys en els estudis d'ESO va sortir reforçat en el tema de llengua catalana, però la gent que està per dalt no va ser així i ara se'ls reclama de vegades unes titulacions en llengua catalana que potser no han pogut treure's en el seu moment, tot i que segurament molts d'ells parlen català. És per això que des de Movem pensem que de vegades hem de ser curosos en aquestes demandes que fem. Seguim insistint en que estem molt d'acord en el que demana la moció i que li donem suport, però que a la llarga no sortiguéssim perjudicats els llocs on ja parlem català i necessitem d'altres persones que puguen vindre fora i que de principi els costa una mica parlar el català. Com ja he dit, fa molts anys va venir gent del resto d'Espanya, una mini globalització estatal a Catalunya. Llavors es van tirar endavant una necessitat d'una immersió lingüística que la gent va comprendre que necessitava el català per poder participar de la societat. Ara veiem que en aquesta globalització s'ha de fer un passet més endavant, però aquest pas endavant que no se mos engulli també a nosaltres com a cultura catalana, ja que a vegades estem adquirint altres trets culturals de fora en perjudici al nostre. I tots ho podem veure, com el Halloween a poc a poc se'ns està menjant la castanyada o en altres moments de l'any hi ha coses de fora que se'ns està menjant la nostra pròpia cultura. No parlem només de llengua, parlem de tota la cultura catalana. L'hem de reivindicar, l'hem de defensar i des de Movem sempre la defensarem. Per això ens vam adherir i votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Si vol, el portaveu d'Esquerra per tancar la moció.
No res, gràcies a tothom per adherir-nos a la moció i tant de bo, d'aquí 10 anys que esteu aquí a l'Ajuntament, poguéssiu, si entrés una moció que digués per continuar la declaració de Prada, del manifest de Prada, perquè això va anar bé i aquests 10 anys han vist millora. Tant de bo.
Moltes gràcies, passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim el quart punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, la proposta per a la creació del Pla de Lectura Municipal de Roquetes.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la creació i redacció d'un Pla de Lectura Municipal per al municipi de Roquetes. Segon, encarregar aquesta tasca a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes per tal que treballi transversalment amb la participació i la complicitat de tota la ciutadania. Tercer, notificar aquest acord a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes als efectes escaients.
Moltes gràcies. També torno a donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana de l'àrea, el senyor Ciscoller.
Sembla que em farà falta una botella d'aigua. Bueno, tornem-hi. En aquest cas, el pla de lectura municipal, això us vam explicar a la comissió, però per a la gent que en aquest cas està mirant o escoltant el plenari, és un pla, en aquest cas impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat, on tots aquells municipis que tenen biblioteca popular o biblioteca municipal se'ls mos ha invitat a formar part d'un projecte que és un pla lector de municipi per a poder motivar la lectura, incentivar la lectura tant a grans com a menuts, és a dir, a tota la gent. A partir d'aquí, el que es demana, el primer punt és això, que per a tirar endavant el pla de lectura municipal, en aquest cas gestionat des de la biblioteca, se demana que hi hagi un acord de plenari. A partir d'aquí hi haurà una sèrie d'ajuts per veure com i en quina manera aquest pla de lectura municipal tindrà tota una sèrie de complements a l'equipament de la biblioteca per a dinamitzar la lectura. En aquest pla de lectura municipal no només intervé la biblioteca, sinó que intervindran també els centres educatius del municipi, perquè ja que tenen biblioteques de centre també es vincularà per mig de les biblioteques de centre, i també de totes aquelles activitats lectores que es nodreix a la biblioteca, així com també totes aquelles presentacions de llibres, i entre les quals també hi haurà un consell assessor d'aquest pla de lectura municipal que s'ha de triar des de la biblioteca per una mica assessorar i guiar en aquest pla. Les directrius del pla ens venen marcades pel Departament de Cultura, és bianual, per tant, hi ha una subvenció de 3.000 euros per any i es podia optar, en aquest cas, per contractar una empresa que t'ho fes. Si la subvenció és de 6.000 euros, l'empresa te'n cobra 7.000, i per tant, ne perdíem 1.000, i si ens ho fem nosaltres, ens costa cosa zero perquè és gent de la casa. I a més, tenint en compte que l'empresa que ho he de fer, que són normalment empreses de fora, totes les preguntes, qüestions, derivades i redaccions ho encomanen algú que controla el tema de la lectura al municipi, i en aquest cas és la gent de la biblioteca o de les biblioteques escolars dels centres. Per tant, per a fer-nos la feina uns altres i cobrar, no la fem nosaltres, ja que coneixem com està la realitat lectora a nivell de municipi. Per tant, explicat això, i entenem que és una cosa positiva, perquè incentivar la lectura és allò que deien abans, llegir te farà lliure, d'una manera o altra, si incentivem la lectura, que ja es fa als centres educatius i també a la biblioteca, perquè penseu que tal com vos estem dient, la biblioteca a nivell de presentació de llibres i dinamització lectora és de les més, pel volum de biblioteca que és la, per dir d'alguna manera, de les 5 primeres de Catalunya, vull dir que per tant ens pot quedar un pla lector municipal i d'incentivació lectora genial. Per tant, en això estem, i com més irem, que col·laborem millor, perquè la lectura afecta a tothom, des dels 3-4 anys que comença a llegir un xiquet, o 2 anys, fins al dia que et mors. Res més.
Moltes gràcies. Senyor Poy, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs en el munt de punts que s'aproven durant la legislatura en aquest ajuntament, els de Movem ens sentim molt orgullosos d'avui poder votar a favor d'aquesta creació del Pla de Lectura Municipal. Considerem que Això és important, és a dir, a vegades més que les mocions, tirar endavant aquestes accions que ens fan créixer la cultura del nostre municipi, i aprofitar aquest moment per a poder posar en valor i agrair la feina que fan Begoña, Marc i Judit a la Biblioteca Mercè Lleixà, perquè ens podem sentir molt orgullosos a l'Ajuntament de Roquetes i a la nostra ciutat de tindre una biblioteca que funciona tan bé i que és un referent per a tot el territori. Per això votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea de comunicació, participació ciutadana i transparència. El cinquè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l'agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per l'Assemblea General de l'Ogalret el passat 12 de novembre del 2022.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l'agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per l'Assemblea General de l'Ogalret el dia 12 de novembre del 2022. Segon, nomenar el senyor Jordi Lepuz Pérez, regidor de l'àrea, i el senyor Pau Curto Calvet, tècnic auxiliar informàtic d'aquesta corporació, com a persones de referència per al desenvolupament de l'agenda. Tercer, notificar aquest acord al Consorci Localret.
Moltes gràcies. Si és que ara ho faig jo, que això és curtet.
Millor, millor.
L'agenda digital té com a missió acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats i està dissenyada en una triple funció, que ha de ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d'estratègies, plans i projectes de transformació digital, ha de servir d'agenda digital tipus per als ajuntaments i ser un espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la digitalització global dels pobles i les ciutats del país. Es va explicar en comissió i al final el que és una adhesió, com tantes hi ha, de l'Ajuntament, per una cosa totalment actual i necessària. Si algú té alguna intervenció, si no passaríem a la votació, vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El sisè punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit número 19/2024.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per import de 104.578,43 euros, d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant un edicte al butlletí oficial de la província i a l'e-tauler. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les. Tercer, donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentaments.
Moltes gràcies. Tal com vaig explicar en una reunió amb portaveus i com també es va explicar en la comissió, però crec que és de rebut que la ciutadania ho conegui, és una modificació pressupostària que portem al plenari per a sufragar una problemàtica que va sorgir en la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i en aquest cas a l'àrea d'intervenció a la qual pertany a l'Ajuntament de Tortosa, que per un error no reconegut ha tocat fer filigranes molt delicades, en aquest cas a l'Ajuntament de Roquetes, també el de Tortosa, però allò ja és un problema d'ells. Nosaltres estem aquí per defensar els interessos del nostre Ajuntament i ens ha tocat fer mans i mànigues per a poder pagar una obra que s'ha fet per la Mancomunitat i no perdre una subvenció otorgada per la Diputació de Tarragona i fent una modificació, com se va explicar també en Junta de Portaveus i a les comissions, vam fer una modificació per decret i per urgència per no perdre, com dic, aquesta subvenció importantíssima de 230.000 euros. Se va fer l'aportació per decret a la Mancomunitat, se van retirar uns diners de moltes partides, entre elles voldria destacar la partida dels pressupostos participatius, que avui s'ha publicat justament les propostes guanyadores, però que la gent estigui tranquil·la que en aquesta modificació que portem avui al ple, que no hagués calgut portar, es tornaran a incorporar aquests diners i es podran executar les obres dintre els terminis establerts. Però sí que volia deixar i que quedi en acta que tot això s'ha fet per un error d'intervenció, en aquest cas de l'Ajuntament de Tortosa, que és qui porta la intervenció de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i que ens ha tocat treballar, i molt, en aquest cas als tècnics de la casa, als tècnics de la Diputació, hi ha molta més gent que s'ha tingut que marejar per un error que tots els podem cometre, però que m'hagués agradat com a alcalde que fos reconegut. Tots ens podem equivocar, faltaria menys, però almenys reconèixer que ens hem equivocat i que hem creat este daltabaix a dues administracions que no en tindrien cap culpa. Si algú vol alguna intervenció, passaríem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Aprofito per donar les gràcies per l'entesa. Des del primer dia se'ls va transmetre tota la informació, però per l'entesa d'esta situació greu que ens ha tocat passar les últimes setmanes. El setè punt de l'ordre del dia és donar compte de l'informe d'intervenció referent a les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2025 previst a la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Controls d'òrgans de govern, donar compte de les...
Los d'urgència.
Perdó, sí. Gràcies per l'apunt, perquè teníem dos punts d'urgència. El primer punt, com hem dit abans, és aprovar si procedeix ampliar el termini de 5 dies d'hàbils a l'empresa concessionària del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable per aportar documentació justificativa i acreditar l'increment de costos de tarifes d'abastament d'aigua.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, ampliar el termini 5 dies hàbils a comptar des del dia 4 de novembre del 2024, dia en què finalitzava el termini inicialment atorgat per aportar la documentació requerida en els termes establerts en l'acord del ple de data 14 d'octubre del 2024, essent el dia 11 de novembre del 2024 el termini màxim per presentar un nou estudi econòmic conforme a les conclusions detallades pel tècnic municipal en el seu informe de data 27 de setembre del 2024, en el sentit que l'empresa adjudicatària ha de justificar i acreditar els increments de costos que s'imputen a tarifa i ajustar els conceptes que són aplicables tenint en compte el risc i ventura de la concessió del servei. Segon, notifica aquest acord a l'empresa Societat General de Aguas de Barcelona com a concessionària del contracte de gestió del Servei Públic Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de Roquetes i tercer, traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals i a l'àrea de serveis municipals.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. I ara el nou punt de l'ordre del dia, que és la lectura que faran per part de tots els grups del manifest amb motiu de l'octubre trans 2024. En aquest cas, dona la paraula al representant de Junts.
Octubre de 2024. Ja portem 24 anys des de l'inici del segle XXI. Més de mig segle des de la primera manifestació Prodrets LGBTI, més de 40 anys des de la legalització de les primeres associacions del col·lectiu i més de 40 anys també des de la despenalització de l'homosexualitat. Tot i això, les persones trans encara hem hagut de lluitar per treure'ns de sobre l'estigma patològic que ha envoltat les nostres identitats durant dècades. La lluita per la despatologització del col·lectiu és un dels reptes més urgents i visibles. Tot i que els anys 2014, 2020 i 2023 s'han promulgat lleis en defensa dels nostres drets, tant a escala estatal com autonòmica, la mirada mèdica i judicial continua condicionant la realitat de les persones trans. Per tant, seguim amb la necessitat de fer manifestos cada any en dates assenyalades com l'octubre trans. No hi ha un altre remei.
Al nostre país, al llarg dels darrers anys, malauradament amb xifres ascendents de casos denunciats, hem viscut agressions a la via pública, incidents en l'àmbit educatiu, discriminacions a la feina, atemptats contra espais que creiem segurs, ciberassetjament a les xarxes socials, denúncies per violència domèstica entre persones del mateix sexe o per raons d'identitat sexual, i un llarg, etc. Sense anar més lluny, qualsevol d'aquestes situacions poden estar passant al teu municipi. En l'àmbit públic i polític, moltes d'aquestes reaccions han estat causades pel discurs d'odi impulsat per partits i entitats de l'oposició política a aquestes lleis que ens emparen i que forcen i per forces reaccionàries d'altres àmbits que no volen veure els drets dels altres com a una opció, amb la convicció errònia que això en resta dels seus.
És, per tant, urgent tenir en compte que el fet trans pateix d'interseccionalitats evidents i que cal esmenar els greuges històrics i actuals amb la gent gran, que va patir les conseqüències de dècades de repressió, invisibilització i exclusió, la racialització de les identitats, els trastorns mentals, les neurodivergències i totes aquelles característiques que ens fan doblement vulnerables, com en el cas de les dones trans, senyalades alhora per la misogínia i per la transfòbia. Per tot això que esmentem, l'accés a una atenció integral és fonamental. Dit això, no volem que aquest manifest es converteixi, com s'ha fet molts cops, en una carta als Reis Mags d'Orient, amb un reguitzell de peticions i demandes inacabable, ni són ploraneres que s'ofeguen amb les seves llàgrimes de dol. Ja sabem com està el pati, i també sabem que, com a col·lectiu desafavorit, la lluita contra la violència i les discriminacions no s'aconsegueix només promulgant lleis i normes, sinó que depèn, en gran mesura, d'un canvi cultural que convidi la ciutadania a respectar la diversitat i a entendre que tots, totes i totis som igual de diferents.
Per això aquest manifest pretén encoratjar-nos a totis gent del col·lectiu i aliadis a lluitar pel reconeixement dels greuges i per la seva reparació amb actitud proactiva i positiva, mirant endavant i no enrere, que les lleis i les normes són necessàries, sí, sens dubte, però també ens cal mobilitzar-nos perquè aquests drets que es promulguen a les lleis s'acabin fent efectius al carrer, en la vida diària de les persones amb diversitat sexual i de gènere. No pot ser que avui dia arribem al primer quart del segle XXI encara tinguem unes ràtios d'atur tan elevades, una manca d'habitatge digne i una inexistent xarxa de suport familiar, entre moltes altres mancances estructurals que afecten les dissidències de gènere. Si realment algú vol saber què demanem en fer aquest manifest, només ha de mirar les dades sobre qui som i de com vivim les persones trans. No demanem més que ser part de la societat en igualtat de condicions, en deures i en beneficis, en responsabilitat i lluita per la igualtat de les persones, però també en poder gaudir d'una vida digna i plena, sense pors, sense patologització, formant part d'una societat diversa en harmonia. I és per això que fem una crida a totes les persones del col·lectiu i les nostres aliades a organitzar-nos, mobilitzar-nos i construir xarxes de suport mutu. És a través de l'organització col·lectiva de la ciutadania que podem garantir una societat que ens reconegui i ens respecti tal com som. Octubre de 2024, grup de treball trans del Consell Nacional LGBTI.
Moltes gràcies. Passaríem a votació del manifest. No? Quedarà més refermat. Vots a favor?
S'aprova el manifest per unanimitat.
Moltes gràcies. Ara sí, controls dels òrgans de govern. Donar compte de les actes de Junta de la Govern, de les Juntes de Govern local, la número 24/2024, de data 10 de setembre de 2024, la número 25/2024, de data 17 de setembre de 2024, i la número 26/2024, de data 24 de setembre de 2024. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1712 al número 1937 de 2024. Mocions de control no li consten a aquesta presidència i si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Avui els portem dos temes a tractar. Un primer és perquè últimament han pogut veure que inclús ara en les pluges se nota més que els vorals estan plens d'herbes i dintre de despatxos vostè i jo vam parlar del tema. Llavors el que els volíem preguntar és si s'han plantejat poder fer algun tipus de publicació en vez en aquest problema que vam entendre que no era una deixadesa de l'Ajuntament i que de vegades la gent s'ho pot prendre així, no? Que et ve la gent de com és que l'Ajuntament no està netejant els vorals. És per si farien una declaració sobre el tema o no la pensàvem fer. Si vol respondre, després farem l'altre.
Vale, no, bueno, ja ho vam parlar-ho. En principi, sempre se'n pot quedar algun per a netejar, però s'ha fet una neteja de tots els vorals durant l'estiu i és una cosa que no es para mai i sempre després de pluges ja sabem que hi ha embornals. Perdó, perquè jo ara me n'anava per un altre tema, no? Dels vorals, vale, i sí ara recordo. La problemàtica dels vorals en camins. Vale. Saben que es va licitar l'empresa, se va licitar el servei de jardineria el passat mes de juny, se va adjudicar una empresa que més val no fer-li publicitat, que no era del territori, en aquest cas era de la capital de l'Estat, que no ha complit el seu servei, ni ha complit en l'Ajuntament, ni ha complit en els treballadors que d'inici van entrar a treballar per a donar el servei a Roquetes, i això el que ha portat és a trencar el contracte, un contracte al qual estava dins la feina de fer la neteja de vorals, com moltes altres coses que han deixat de fer, per això s'ha resolt el contracte. Ara el tràmit està en que ha de passar un termini de 2 mesos per a poder tornar a licitar el contracte i des de l'àrea de serveis s'està treballant en suport de l'àrea d'intervenció per a intentar fer alguns contractes pont de manteniment per a, estem parlant de que eren 2 mesos de publicació, que segurament que en quedarà un, que després s'haurà de tornar a licitar en tots els períodes de licitació i adjudicació i que el que no podem és tindre els vorals com tindrien, una cosa que s'hagués tingut que fer, com així van dir que es faria a principis de juny quan se va adjudicar. I el que es farà serà un contracte de neteja de vorals que espero que en les pròximes setmanes o la setmana que ve, si el temps també acompanya, ja es podrà iniciar els treballs de neteja de vorals perquè és un perill molt molt important, i més en dies com estos que està plovent, que l'herba està molt alta i encara la decanta més i és un perill per a la circulació, i això és el que li vaig transmetre, però també és bo que la ciutadania sàpiga que a vegades a l'administració s'adjudiquen contractes que després les empreses, com ens pot passar a tots a casa, no compleixen en la seva feina. El que s'ha de fer és una resolució del contracte, segurament que a casa ho tenim més fàcil, en l'administració hi ha uns tràmits i uns terminis que són els que s'han de complir, i el que fem és això, és un contracte pont en autorització del Departament d'Intervenció, sobretot, i Secretaria, per a poder fer aquestes tasques, alguna petita tasca de poda i manteniment a tot el que és la jardinat del municipi, fins que tinguéssim una altra empresa, que esperem que sigui una empresa com Déu mana, que ens faci la feina com Déu mana, com estàvem acostumbrats fins ara.
Vale. Gràcies per la resposta. Bueno, que li dèiem, si es pot fer alguna publicació, no sé, en el temps que calgui de dir, doncs, hi ha aquesta problemàtica o en breu es realitzarà aquest, jo crec que ajudarà la ciutadania a que no vinguin en aquestes queixes de què està passant, no? Que en moments així sembla que es veiem més, no? Si no ho hagués pogut, potser no ve tant. L'altre punt que els volíem traslladar avui era una pregunta per veure si a instàncies de l'equip de govern o de l'Ajuntament ha arribat queixes, i si s'han pogut contestar, que això ho desconeixem, sobre els tràmits dels últims processos selectius de la policia local. Ens han fet arribar, crec que els regidors de la posició estem acostumats a que quan hi ha algun procediment per incloure algú a la plantilla, algú que no aprova o algú que ha tingut algun problema, ha contactat en el grup de l'oposició, i el que voldríem saber és si a l'equip de govern ha arribat aquesta problemàtica de que en els últims en les últimes borses que es van treure per a cobrir les places de policia local, que si no es van fer correctament els passos, si algú que estava al jurat no podia estar, si els ha arribat aquesta informació i si s'ha respost o només arriba a l'oposició. Gràcies.
Jo com a alcalde, és primera notícia, i em sap mal traslladar-li en este cas a la secretària accidental, perquè no és qui també ha estat a la borsa, però jo com a alcalde no m'ha arribat cap queixa de cap anomalia, i si hi hagués hagut alguna anomalia, el primer que hagués fet és parlar amb la secretaria a veure què ha passat, però sí que en la secretària n'he parlat de com ha anat el procediment. M'ha dit que tot dins de la normalitat. És una cosa que quan hi ha un procediment de selecció de personal sempre mos apartem, és secretaria qui ho porta, però si alguna queixa d'algun dels participants, jo crec que cap ningú de l'equip de govern li consta. Senyor Beltran, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. És només una pregunta. Durant este mes d'octubre, la Conselleria de Territori i Habitatge ha sol·licitat als ajuntaments de Catalunya quina era la disponibilitat de sòl públic a cada municipi, o com a mínim la reserva que hi havia, per a la construcció o per a la potencial construcció futura d'habitatge públic en diverses modalitats. I sobretot esta era una sol·licitud de gran importància en aquells municipis residencialment tensionats, com és el cas de Roquetes. La nostra pregunta des del grup municipal socialista aniria en la direcció o en la línia de saber si el govern o la delegació en aquest cas s'han posat en contacte amb vostès i quina ha estat la resposta i la recepció per part de l'Ajuntament en quant al sòl i la disponibilitat en metres quadrats de sòl públic a Roquetes. Gràcies.
Moltes gràcies. Pues sí, s'ha rebut per diversos... Jo he rebut el correu per diversos llocs, i la regidora també em consta que així ha sigut, i el que s'ha fet és traslladar aquell arxiu que teníem en totes les dades, que ja s'havia traslladat a l'anterior govern, perquè també s'havia sol·licitud. Entenc que hi ha hagut un canvi de govern i que els que han entrat, abans de mirar el que hi havia als ordinadors, ho han tornat a demanar, cap problema, s'ha tornat a enviar. Diria que s'ha enviat per l'Ajuntament, però jo personalment també ho he enviat al mateix correu que vaig rebre del delegat del govern, i està tot enviat, com ja dic, fa... això amb la regió... però l'anterior potser fa més d'un any que estava enviat. Vull dir que és una documentació que tenen al departament des de fa segurament més d'un any en tot el que es demanava. Si no hi ha res més, donaríem el ple per acabat. Segurament que ens tornarem a trobar en plenari, ja serà el plenari de pressupostos, que com saben sempre és extraordinari, sempre i quan no hi hagi al cap una altra cosa que ens obligui a fer una cosa urgent. Molt bona castanyada a tothom, res de Halloween, molt bona castanyada. Aquí encara celebrem la... Bueno, tornem a celebrar la castanyada. Vos convidem a totes i tots que passin una bona castanyada i, si m'ho permeten, donar una mica d'escalf al poble de València, perquè sembla ser que avui estan patint allò que nosaltres també estem acostumbrats a patir alguna vegada, que són uns aiguats bestials i que segurament, pel que he vist abans del plenari i les notícies, s'hauran portat alguna vida per davant, cosa que cal lamentar. Estem al seu costat, avui els ha tocat a ells i, per desgràcia, això es va repartint i no voldríem que passés, però sempre acaba passant, perquè el Mediterrani és així té esta maldat de que s'acalenta l'estiu i quan entra l'aire gelat en este temps, per desgràcia, ens passen aquestes coses. Molta sort i molta força, perquè la necessitaran, i fins a la propera. Molt bona tarda.